Dimecres 16 de maig anem ja amb el temps dels portaveus al Sempre amb tu, avui amb Joan Font, Gemma Margalef del grup municipal de Plataforma Calera. Què tal, regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Un dimecres més, temps per la política al nostre programa. Ara ho escoltàvem, el temps de l'actualitat. Ja han tancat les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja, ho feien justament el passat cap de setmana, amb bé, l'últim cap de setmana de menús gastronòmics de ruta de tapes, i en total, doncs, bueno, moltíssimes tapes servides, tant el primer cap de setmana, aprofitant la diada del Parc del Bon Repòs, tot i un temps força irregular, i també doncs, en la resta de caps de setmanes i el pont de maig, doncs, bé, xifres molt interessants, superiors a les de l'any passat, cosa que fa que la Cala sigui capital de Tonyina Roja. No sé si de Catalunya o de més enllà de Catalunya, però la veritat és que les xifres són molt positives i, per tant, és una d'aquelles propostes gastronòmiques de la Cala que creix i que es consolida.
Pues sí, gràcies a Déu, sí. Hem tingut moltes més tapes del dia de la degustació de la tonyina. En concret, me sembla que van ser unes 7.400 servides, no? Encara que el temps no ens va acompanyar com a Setmana Santa, vam tindre un temps una mica revolt, la gent plovent i aguantant-se en paraigües fent cola per a degustar el que era la tapa o el romesco que es va fer el diumenge. I de fet també aquest pont de maig pues, podem estar contents perquè l'ocupació va ser d'un 80 i pico per cent, un 84 crec. I tot el temps no acompanyar, perdó, però estic una mica així en este temps.
La seva primavera, sí.
Sí. Tot i amb això que la tapa estany era un pèl més cara i la beguda anava a part, pues se n'han servit bastantes, unes 4.700 tapes. Des de luego lo que són bars i restaurants poden estar ben contents, tots que es van adherir a lo de la tapa, i crec que pues, tenim la sort de tenir, de ser, bueno, abanderats en aquest tipus de tapes, i no cal dir-ho, pues, que avui en dia això triomfa. Si de més cal que entres al TripAdvisor, per exemple, posi a restaurants, els números un sempre són el que és tipus de menjar japonès, tipus tonyina, tot en cru i tot. Per qui li agrada, doncs pues, fantàstic.
Bé, afegint el que ha dit la Gemma, bé, quan se va agafar el repte d'organitzar-ho l'Ajuntament, quan organitzava abans el grup Balfegó, el 2016 concretament, primer l'emplaçament va ser provisional al Parc de Bon Repòs, i enguany s'ha demostrat que, doncs, bueno, que és un lloc adequat, perquè la gent va assistir-hi, va haver molta gent, i després la pròpia organització del propi Ajuntament, que també era un repte que teníem, no? Aquestes dues coses, l'emplaçament i el repte d'organitzar l'Ajuntament, crec que en diferència doncs, ha sortit positivament, i per tant aquesta experiència ja s'ha adquirida. I per tant també la valoració que faig també és positiva en aquest sentit, i de gent se'n veurà molta, en el temps no m'ho ha acompanyat, però potser tanta o més gent que la pròpia Setmana Santa. I això ja és un referent, la Cala ja és un referent de la Tonyina Roja, i també ens ha ajudat moltíssim, perquè a Barcelona em sembla que el grup Balfegó també té un lloc de degustació, i això també, doncs, que el cor de Catalunya, que és Barcelona, doncs, puguin també gaudir d'aquesta informació de que a la Mella se fa aquestes jornades.
Jo també vull dir una cosa. L'any passat, quan se van acabar les jornades de la Tonyina Roja, vam tindre una reunió amb l'equip de govern on li van preguntar doncs, la despesa que havia aportat al poble, no? I si era oportuna tindre aquesta despesa o no. Des de Plataforma Calera considerem que és oportú tindre, encara que tinguéssim una despesa considerable, fer-la. També donem a conèixer el poble, la Tonyina Roja, però sí que vam aportar unes certes idees que lamentablement tampoc no les han portat aquest any endavant. Tornarem a parlar el que és amb els regidors o amb l'alcalde per veure doncs, si l'any que ve pues, volen agafar aquestes idees que tenim nosaltres en ment, com per exemple fer shows cookings. Nosaltres vam dir que se podrien fer un show cookings, sobretot els bars que fan la tapa, ja que avui en dia hi ha molta gent també que s'apunta a fer etapes i tot això, i a la millor seria prou interessant que la gent pogués assistir, per exemple, al bar que fa tal etapa, pues anar, el cuiner, la persona que la fa, i fer una demostració oberta amb tota la gent i poder-la fer. Però bueno, en fi, això són idees que aportem, que l'equip de govern no les vol portar endavant, doncs, bueno, doncs no passa res, tampoc.
Iniciatives que plantegen des del seu grup de plataforma Calera. Ja que parlem d'una qüestió prou turística i gastronòmica, si els sembla, també parlem de les banderes blaves. Justament la setmana passada es donaven a conèixer aquests distintius que es repeteixen amb 8 banderes, 5 a les platges, una al Club Nàutic, una al GR92, l'altra al Centre d'Interpretació de la Pesca. Sí. Bé, què en poden opinar sobre aquestes revalidacions i distincions?
Home, jo crec que som el poble amb més distincions amb banderes blaves. Me sembla que l'altre és Lloret de Mar. Me sembla, no ho vull afirmar, perquè fa molts anys que ja tenim les 5 banderes blaves, ja diràs que siguin nostres per sempre més. Això també porta unes despeses considerables, el que és a l'Ajuntament, però bueno, també val la pena, no? En algú hem de... si volem recollir, s'ha d'invertir. Després, sí que voldria fer menció d'una cosa que es va fer el pont de 1 de maig, que va ser els nedadors, i des d'aquí volem felicitar els joves caleros que tenim, que van haver gent que van arribar en molt bona posició, i també voldria deixar-ho puntualitzat.
Per respecte a les banderes blaves, requereix un sacrifici per part de l'Ajuntament, per part de la brigada, per part de tots els que són, tenen responsabilitat directa, Departament de Medi Ambient, Departament d'Obres i Serveis, i per tant una felicitació per la nostra part de sentir-se orgullosos, i com a caleros en general també, caleros i caleres també, és important reconèixer aquest esforç que es fa, perquè és una costa molt, cada vegada les condicions que et posen són més dures per a poder-ho superar, no? Ser el segon poble de Catalunya amb més banderes blaves, després de
Lloret
de Mar,
me sembla,
pues sí, sí, Lloret de Mar, pues, evidentment que és un orgull. Ara, dintre d'orgull també hi ha d'estar els reptes, no? I jo crec que, i aquí també faig una proposta en nom, en ell personal, però també la podríem estendre a nivell del grup, que una platja natural, un port natural i una platja natural com és l'Estany, crec que hauria que agafar este repte, i a part de les 5 platges típiques que tenim guardonades des de fa molt de temps, jo pot ser en aquest cas 4, després quan se va fer el passeig marítim de Pixavaques també va entrar dintre d'este cartell que tenim, doncs jo crec que hauria de ser agosarats i mirar les possibilitats, primer mirar les possibilitats i els requisits de que l'Estany també sigui una candidata pel proper any. És una proposta que aquí ho faig a nivell personal, però podem estendre-ho a nivell de grup, i per tant hem que ser ambiciosos, en el bon sentit de la paraula, de que l'Estany és una platja que jo personalment li tinc molt d'estima, i crec que té les condicions per a, en totes les reformes que s'han fet ara últimament, per a poder-ho aconseguir.
Jo també voldria dir una cosa, o puntualitzar, és que trobo a vegades que el que és la neteja de certes platges, sobretot les que estan a l'àmbit del poble, a vegades el que és la neteja s'hauria de començar molt abans del període que es comença, perquè molta gent, pues, arriba a l'abril i a vegades vol anar a la platja, i a vegades pues, les tenim un petit descuidades, com per exemple el dia que es va fer el que és el Tuna Raig, pues, fer una mica de lleig, veure al fondo tota aquella alga seca o la posidònia seca, però clar, per molt posidònia que sigui, pues, no deixa de ser alga seca, fa olor, fa pudor, i en ple estiu, i ara perquè hem tingut la sort que tampoc no ha fet molta calor, se fan aquells bitxets. Vale? Vull dir, jo des d'aquí instaria el grup que governa, pues, que a fer una neteja molt, molt abans, i si pogués ser, pues, començar el mes d'abril o mes de maig a netejar platges tan importants com poden ser les dos del poble o Sant Jordi o tot. Jo ja sé que el temps que a vegades, pues, no mos esperem i mos porta la posidònia fora, però bueno, és que hi ha gent que ve i això no ho entén.
És el seu comentari, és la seva opinió respecte a les platges. Sobre el tema de l'estanxi, que la setmana passada, doncs, en aquest mateix espai, doncs, es parlava de que sí, s'estava mirant de ficar algun servei més ja de cara a aquest estiu, que podria, doncs, també produir-se, perquè estaven converses i negociacions de cara a la temporada de bany. Si els sembla, entrem en aquella part, diguem-ne, més feixuga, que sempre ho diem, és la part econòmica, és la part dels diners, és la part judicial, fins i tot la part de les sentències. L'estem comentant amb els diferents grups, aquestes sentències fermes sobre el castell de Sant Jordi, sobre el projecte de Port Olivet, que doncs han arribat al consistori ja d'una forma, doncs, que no es pot recórrer. En el cas del castell, doncs, està buscant una via per poder fer front a aquest pagament dels 770.000 euros pel castell. Suposo que el senyor Font avui podrà aportar una mica d'informació sobre aquesta qüestió, també tenint en compte el seu passat, diguem-ne, polític, i tot el que es va fer al propi edifici del castell i en els entorns del castell. També sobre el tema de Port Olivet, que també és un d'aquells sectors que ja té un ordenament i que, doncs, també hi ha debat sobre el futur urbanístic d'aquesta zona.
Bé, si em permeteixes, i t'agraeixo, doncs, que, bueno, tinc un passat que de responsabilitat com a alcalde i com al grup que governava en aquell moment, i puc parlar en autoritat moral de Port Olivet i també del castell de Sant Jordi. Començant per Port Olivet. Fa molts anys, Port Olivet era el lloc on se volia fer dos centrals nuclears. Això, si algú no ho sap, allí ho va comprar en Fecsa per ubicar dos centrals nuclears. No es van fer, i per tant allò va quedar, doncs, em sembla que es va quedar un grup suís, i després ho va comprar, aquests terrenys de 66 hectàrees, ho va comprar dos promotors de l'Ampolla per a poder urbanitzar 400 habitatges. Pel que sigui, a l'any finals dels 80, principis del 90, aquests dos promotors no van poder consolidar la seva inversió, i un banc, en aquest cas va ser la Caixa Tarragona, o sigui, l'antiga Caixa Tarragona, qui es va quedar en els terrenys que els dos promotors no van poder, per les situacions d'una crisi, en fi, el que sigui, no? Llavors, aquí, a principis ja dels anys 90, ja estant jo d'alcalde, va vindre un representant dels anomenats russos, que havien comprat alguns xalets aquí a Trescales, en la primera fase, tocant a Calavidre, que estaven interessats en comprar Port Olivet. Port Olivet se va comprar a la Caixa Tarragona i van presentar un projecte d'urbanització de Port Olivet, en la qual aquestes 66 hectàrees, ells van presentar un pla parcial degudament conformat per lo que era la Comissió Provincial d'Urbanisme, perquè el senyor Llorch en aquell moment era el cap de serveis. Nosaltres vam parlar sempre en urbanisme i va donar el vistiplau de que allí es podien fer 60 habitatges, però com podeu veure, 66 hectàrees per 60 habitatges, doncs era de molt baixa edificació, no? De massificació d'edificacions. A més, d'alta qualitat, perquè els promotors d'aquesta urbanització inclús oferien, com tenim un cas dels xalets que tenien a Sant Jordi, a Trescales, oferien que per cada xalet una família pogués mantindre'ls i cuidar-lo durant tot l'any. Això, estàvem parlant de 60 famílies contratades directament i 40 indirectament per vigilància, pel que sigui, no? Vull dir que donava llocs de treball, a part de dignificar, diguéssim, la poca massificació i xalets d'alt standing. Pel que sigui, ells van fer un aval a la antiga Caixa Penedès de 9 milions d'euros per a poder executar. Jo aquí vaig acabar la meva tasca com a alcalde, va continuar l'Antonio Espuny en el grup popular, que va fer un pacte de govern, i resulta que el 2000 se va executar pràcticament un 92% del projecte d'urbanització, i després, si recordeu, a finals del 2003, 2004, 2005, va haver una operació que es deia Operació Mármol, que va ser molt coneguda a nivell de que aquestes persones, inclús el representant, que era un home de Reus, van estar encausats, i que al final, a fi i a la cap, pues, van sortir no declarats culpables del que se li acusava, o sigui, van sortir totalment en llibertat. Però l'urbanització, com que no es va tirar endavant, Caixa Penedès se la va quedar perquè havia un aval de 9 milions d'euros. Llavors, aquí, l'equip de govern, en aquell temps format per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, va haver un període que van dir, bueno, com que això no es pot executar, suposo, perquè no estava a l'Ajuntament, però tinc antecedents perquè la hemeroteca està a la vista, volien fer 750 xalets. 750. Per poder-ho, a veure si hi havia un promotor que ho podia adquirir amb una alta intensitat de xalets i massificació. Quan urbanisme, i estàvem fent ja la revisió del platge d'urbanisme, vam veure això, evidentment el que va fer urbanisme va ser descalificar-ho tot. I és el que va passar. Però, clar, s'havia executat el 92%. L'Ajuntament, en tots els plans parcials que es fan, sempre es queda el 10% d'aprofitament mig, i, per tant, l'execució d'aquelles obres, aunque no van estar acabades, pues ja se va quedar a l'OSAREP, que és una entitat tòxica, dels bancs tòxics que no podien vendre, pues se va quedar al Sareb, i després hi ha un petit promotor, que és Port Olivet 2001, que tenia en propietat dos parcel·les i també una zona hotelera, que va demanar indemnitzacions perquè l'Ajuntament no va portar la part que li corresponia d'urbanitzar-ho, no? Que representava el 8,5% del total de urbanització. Total que l'Ajuntament ha estat condemnat, ja se'ns pot recórrer, per aquest 8,5% de participació que tenia que fer-ho. Ara, avui dia, l'Ajuntament no se li exigeix això, però abans sí que s'exigia, i això s'ha de pagar al promotor de 2000, promotor Port Olivet 2001, aquesta part correspondent. Per tant, això ho hem d'acceptar tal com està, i a més no es pot recórrer, i això seran aproximadament 500 i pico de mil euros per la part del 92%, del 8,80% que la part corresponent que tenia que portar l'Ajuntament com a corresponent al 10% d'aprofitament mig, més els interessos. Este, per un costat, és el tema de Port Olivet, el que puc explicar històricament fins ara, no? Ara, el que ha quedat de Port Olivet, en la modificació inicial que vam fer l'altre dia, pues és que Port Olivet ara ha quedat amb una clau com a rústic, una altra clau com a no urbanitzable d'especial protecció, i després hi ha una zona de gran verda pública. I estem pendents dels informes medioambientals. Això tal com està ara, no? És a dir, que Sareb i Port Olivet 2001 haurà que negociar amb condicions molt difícils de poder tirar endavant, sempre en el consentiment i en el vistiplau d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Respecte al Castell de Sant Jordi, jo el que lamento és que jo no estava a l'Ajuntament, però bueno, en l'any 1996, a finals de 1995, se va aprovar una escola-taller, i per tant, quan vam tirar endavant aquesta escola-taller, vam veure que el Castell de Sant Jordi evidentment no estava cedit a l'Ajuntament. No era públic, documentalment parlant. Evidentment, vaig haver de negociar molt fàcil, molt fàcil, amb els propietaris del castell, en aquest cas era Promocions Calafat, i ens van fer un paper, més consta en acte, en ple, la cessió gratuïta d'aquest castell i un perímetre de 555 metres quadrats per a poder fer aquesta escola de taller. Entre l'Estat, perquè era un conveni que fèiem entre l'INEM, antiga INEM, i l'Ajuntament, ens van gastar entre la formació dels alumnes, els professorat i tot, que va durar dos anys, tot el 97 i tot el 96 i tot el 97, van gastar al voltant de 120 milions de antigues pessetes. No? Per tant, creiem que és injust que s'han vist inversió pública si el jutge no entri a raó i no es condeni a pagar aquesta quantitat. També tinc a dir que també va haver un conveni l'any 2009 signat per Promocions Calafat i també l'equip de govern de Convergència i Unió, la majoria de Convergència i Unió, que deia que volien 4 hectàrees, no es conformaven no en els 500 metres quadrats de perímetre, sinó volien 4 hectàrees per fer una zona d'esbarjo, i aquí vam fer un conveni que també m'ha sortit malament. Un conveni en què diferents situacions edificables de Calafat, l'Ajuntament ho va aprovar, però que l'autorització depenia d'urbanisme, no? I urbanisme va dir que per raons diferents no es podien donar els metres quadrats de sostre que estava pactat. Per què? Perquè les promocions que l'ha fet havia posat amb una lletra petita, però també la coneixien, de que per cada metro quadrat que perdien, segons en quin lloc, s'havia de compensar en 400 euros i segons en quin lloc, en 500 euros el metro quadrat. Això també, aquest acord entrava també en la sessió gratuïta que ja estava feta, però que no estava escriturada, però pendent d'escriturar a la meva època, però que estava, la sessió ja era gratuïta, per tant el castell no tenia que entrar. El que passa que volien 4 hectàrees per poder-ho, el Ministeri de Medi Ambient poder actuar com una zona d'esbarjo, cosa que ja no es podia edificar de res. Per a mi va ser un mal conveni, i a part dels 755.000 euros que estem condenats a pagar, ja no podem recusar, també les promocions que l'ha fet tira la paella pel mànic d'indemnitzar aquells metres quadrats que van perdre el sostre amb un conveni signat per l'anterior equip de govern. Per tant, una vegada més, les coses no es van fer bé i, per tant, això, quan no es fan bé, pues, té un preu. I un preu és un preu econòmic que l'Ajuntament tindrà que afrontar. De totes maneres, crec que amb promocions que l'ha fet, en l'actual responsable, és un noi, el coneixo, obert al diàleg, que tindria, que es pot negociar perquè també ells també tenen uns deutes a l'Ajuntament i els deutes que tenen estan completament contrarrestats, demostrats, i podem arribar a un acord de que aquests 755.000 euros no es feien efectius, sinó per una compensació d'un deute que ells també tenen a l'Ajuntament del voltant dels 900.000 euros.
Veurem, doncs, com s'acaba...
Bueno, jo el que sé, és així.
Són dades que ens aporta, senyor Font, i a més amb uns temes històrics, tot i que, doncs, evidentment, això són...
Però que sàpiga la gent, que ho sàpiga la gent, que en aquella escola-taller, si no tenien la sessió gratuïta, sense cap compensació econòmica de res, l'Ajuntament no es pogut fer a l'escola-taller en un castell que estava totalment abandonat i arruïnat. Per tant, l'adquirir les 4 hectàrees, això ja no depenia de mi perquè jo no tenia pensament d'adquirir i menys fent un conveni d'aquest tipus, però el castell ja estava decidit. I a més, l'Ajuntament, no sé, dels 120 milions de pessetes, va portar el 40%. L'altre 60% era el pagament dels professors i de l'alumnat, i la formació de l'alumnat venia de l'estat espanyol, del govern de Madrid, no? I la resta, material i tot que es va utilitzar, doncs provenia de les arques municipals. Total eren uns 120 milions de pessetes que crec que estan més que pagades perquè m'ho reclama el jutge, desgraciadament, aquesta quantitat.
En fi, s'hauran de pagar d'una forma o d'una altra, tot plegat.
Jo espero que hi hagi una negociació de que no es faci efectiva aquesta quantitat i es compensi amb un deute que també tenen ells de promoció que la fas respecte a l'Ajuntament.
Anem a parlar sobre la gestió, perquè, doncs, també ho vam explicar la passada setmana, hi va haver, doncs, el tancament dels comptes del 2016... amb factures que s'estaven, doncs, també no comptabilitzades en un moment donat, tota una relació, doncs, d'impagaments. El tema de la residència també va, doncs, sortir damunt la taula al final, tancament dels comptes del 2016, i amb l'ull posat, ho explicava la setmana passada aquí en aquest programa Antonio Espuny, el portaveu de Compromís per la Cala, primer tinent de govern, de tancar la Cala Gestió, que és una de les coses que s'ha anat també parlant repetidament, el que sí que sembla que la decisió ja podria tindre uns terminis més curts, no?
Bé, jo, ja aprofitant que s'auditen cada any, si tinc que auditar, evidentment, a veure, nosaltres el programa electoral, ja que farà 3 anys que va haver eleccions municipals, falta un any, nosaltres al nostre programa ja vam dir que auditaríem els comptes de Cala Gestió i analitzaríem en vigor la seva viabilitat de gestió. Això ho portàvem al nostre programa electoral, sí. I per tant és bo dir-ho. No auditaríem els comptes de l'Ajuntament, sinó de la Cala Gestió, perquè hi ha algun, no sé si es referia a nosaltres, però jo li faig rectificar que no vam dir auditar l'Ajuntament. Auditaríem la Cala Gestió, sí. Que és el que s'ha fet, que és el que s'ha fet, i per tant la seva viabilitat de gestió, doncs, està que, i coincidim, que la Cala Gestió té dia de caducitat a curt termini. Dit això, pues se va demanar un informe amb una empresa especialitzada en aspectes tributaris sobre la revisió comptable d'exercici 2016. Entre elles, no seré molt pesat en dir, en pèls i senyals tot, però en general no s'havia produït cap encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament, no s'havia demanat encarregat res durant el 2016 i tampoc s'havia fet cap moviment. Recordeu que l'Ajuntament, bueno, la Cala de Gestió, té la propietat d'uns pisos de protecció oficial al carrer Goya. En total se van construir 12 i queden encara 7 per llogar o vendre. Per tant, tampoc s'havia fet cap moviment. Respecte al compte de pèrdues i guanys, aquest informe diu que s'havien produït unes pèrdues de 560.000 euros, aproximadament les mateixes que el 2015, perquè se va auditar per Faura Cases. L'empresa era Faura Cases i va contradir tots els informes que feia l'exgerent de la Cala de Gestió, Toni Martos, amb una empresa que era la sua, que ell pertanyia, no? Vull dir, ell s'ho guisava i ell s'ho menjava, no? Pues van dir que 10 anys no n'havien, sinó ja van dir que aquesta auditoria de Faura Cases que es va fer tan pront se va iniciar el nou govern, pues va dir que de beneficis de tot eren pèrdues. Per tant, les pèrdues del 2016 respecte al 2015 pràcticament eren les mateixes. Aquestes pèrdues estan provocades des d'una xifra de negoci. Sempre posaven que allí hi havia uns dividends i resulta que els dividends no n'havia cap, no? I després, en temes pressupostaris, els ingressos corrents no estan suficients per suportar les despeses corrents. Això vol dir que encara que s'han reduït les despeses corrents, perquè ara ja no tenim gerent, pues continuen sent considerables. Per tant, considerem, tal com van dir i coincidim també l'equip de govern, que a part de que ara la competència pràcticament està, ja no porta res des del punt de vista urbanístic, pràcticament res, perquè tal com és la situació de la Cala, a nivell urbanístic tot pràcticament paralitzat, i que després la Cala Gestió ha sigut un focus de presumpta corrupció per part dels antics dirigents, incluït el gerent, no? I per tant està, té un cartell mal vist, no? A pesar que pensem que l'Ajuntament té capacitat suficient per portar les competències que tenia la Cala de Gestió, i per tant l'important és que la Cala de Gestió tingui data de caducitat, com he dit abans, i suposo que esperem que en menys d'un any o a la propera legislatura la Cala de Gestió estigui ja finiquitada i que quedarà en la història, pues, com un mal sabor de boca que ha sigut ocasió de sortir els diaris per males notícies i per presumptes, diguéssim, fechories comptables de diners entre el gerent, l'alcalde i els responsables polítics que havien en aquell moment, no? Per tant, aquesta és la nostra proposta que vam fer a la proposta de govern al nostre programa electoral. S'han auditat, la Cala de Gestió ha sigut auditada i, per tant, la seva viabilitat de gestió, pues, està en entredit, i per tant considerem que, i ens alegrem de coincidir en equip de govern, de que tingui data de caducitat, si pot ser amb aquesta legislatura, millor que en la propera.
Veurem, doncs, com avança aquesta qüestió. Ara feia referència a que ja fa 3 anys, pràcticament de les eleccions municipals del 2015. Això vol dir que queda un any per pròximes eleccions. Veurem com es mouen els fils de cara, doncs, a l'any que queda per aquestes eleccions. Però avui sí que els hi voldria preguntar, especialment a Plataforma Calera, doncs, quin balanç en fan d'aquests 3 anys de govern municipal, en el qual, doncs bé, Plataforma Calera va, amb un vot afirmatiu a la candidatura de Jordi Gazeni, donar l'alcaldia a l'actual alcalde república i, per tant, permetre el pacte d'esquerres entre Esquerra Republicana i Compromís per la Cala, quedant el partit a l'abstenció. I també, doncs bé, que sempre hi havia hagut aquests moviments de si Plataforma Calera acabaria o no entrant a formar part del govern. Finalment, doncs, no ha estat així, tot i que sabem que hi havia converses perquè pogués ser una realitat, tot i que els...
No, ho explicaré, sí, perquè nosaltres som partidaris de que hi ha transparència en tot, no? Vull dir que aquí indirectament el cap del PDeCAT ens va dir que donéssim una explicació perquè estava ja tot fet per entrar al govern i es va paralitzar perquè el programa de festes del 2016, doncs ho direm tranquil·lament. És cert, és evident que nosaltres vam tindre un debat intern, vam facilitar un govern que des del punt de vista legal no podia ser perquè tenien 6 vots, però van arribar, és uns d'uns que van arribar a una entesa de govern, i per tant per un procediment legal de que o tenia majoria absoluta o la llista més votada governaria. Va haver un debat intens, fort, per part nostra, i van considerar i van fer una lectura que aquí volien fer un canvi, i aquest canvi el va facilitar pues, en un vot de la plataforma Calera. En aquest cas va ser la Marta Font, no? Bé, nosaltres vam dir que era necessari aquest canvi i vam garantir, i així ho hem fet, vam garantir estabilitat al govern. A nosaltres puc dir que les coses més importants que han hagut des del punt de vista econòmic i financer i urbanístic, se'ns ha consultat tot, i no consultat, i inclús ens han demanat la nostra opinió i l'hem dit. Per tant, la valoració que fem des del punt de vista és positiva. L'altra cosa és que l'Ajuntament que hem trobat el 2015, pues, és una, que ja ho sabíem, nosaltres vam posar que l'Ajuntament devia 37 milions d'euros.
Ens vam quedar curts.
I encara es van quedar curts, ho sabíem que ens podien quedar curts, perquè és una informació que vam tindre del que vam poder aconseguir, però saps que a l'oposició no se li dona tota la informació. Per tant, sabíem que estava en una situació complicada, difícil, inclús jo diria que estàvem hipotecats per bastants anys, i el que no sabíem era que el 2016 va vindre la suspensió. Havíem molts, que això ja no vam posar al programa, si no recordo, no vam posar perquè dic, escolta, no ho poséssim, perquè hi ha moltes sentències, però no eren fermes, perquè el deute encara podia pujar més. Dic, no ho poséssim, perquè podia ser que l'Ajuntament sortís ben guanyador del pleito, però que havia ha sentències que indicaven que el deute podia ser més gran, no? I ja el tema de l'aigua, no cal parlar-ne, que pues este, jo no ho coneixia perquè el 2009 ja no estava a l'Ajuntament, però que al final l'Antonio Espuny, que sempre va lluitar per això, pues, estàvem pagant més del que a l'empresa. Jo m'ho he explicat aquí també més d'una vegada, que els riscos empresarials va passar a l'Ajuntament a partir d'aquell acord, no? Per tant, ha sigut una legislatura en uns 3 anys complicada, difícil des del punt de vista econòmic i financer i urbanístic. Tot és millorable, el dia a dia se poden millorar moltes coses, però que Plataforma en aquest sentit doncs, va fer el que tenia que fer, ha fet el que tenia que fer en les coses importants, ha donat la seva opinió. Us puc dir, i podem dir en orgull, doncs, que s'han escoltat i han arribat a acords per tirar-ho endavant en una situació complicada, i que això no s'acaba aquí d'aquí un any. Jo crec que l'alcalde tindrà 2 legislatures per a normalitzar tant el tema urbanístic com el tema comptable, no? Econòmic, financer. Per tant, la valoració que fem és que dintre del que ens hem trobat, pues, Plataforma ha donat la talla, la cara. No m'estem al govern, i ho explicaré, per una raó que vam arribar a un acord darrere del govern, però el que us està parlant, li van detectar un càncer. I com que això no cal ser massa intel·ligent per veure que no vam entrar al govern, no? Nosaltres al govern vam demanar una sèrie de coses que no cal dir-ho perquè ja no es farà efectiu, perquè ja pel que queda i perquè jo encara no estic curat del tot, pues no, jo sí que en un positiu tinc que estar al 100%, i per tant vam decidir deixar-ho fora perquè, bueno, tots sabeu que el 2006 vam fer quimio, vam fer ràdio, vam operar, i per això se va deixar aquesta situació de poder entrar al govern, no? Per tant, no calia ser massa intel·ligent per preguntar aquí quina cosa tan va passar. Doncs mira, que vaig tindre una desgràcia de tindre un càncer, que avui en dia puc dir que estic bastant bé, però que no estic al 100%, però dintre d'això, la Plataforma Carrera, la meva companya, la Marta, i ara la Gemma, pues, hem sigut crítics a nivell intern d'algunes coses poden anar millor, però en general s'està fent el que s'està fent, i també tingui dir en autoritat de que en les coses més importants Plataforma ha estat present en la seva opinió, i també puc dir en orgull de que del que hem dit s'ha complit, no? I espero que l'any que queda també es faci així. Bé, voldríem que algunes coses estiguessin bé. Jo, una de les coses que reclamava, en aquest cas, si hagués entrat al govern, era una regidoria nova de transparència i participació ciutadana, i això era una novetat. El reglament la llei de transparència s'hi tenia que anar desenvolupant, sé que s'ha anat fent, però el de participació ciutadana, nosaltres el que voldríem és que hi hagués un reglament orgànic de participació ciutadana en quant a consultes populars, en fi, un treball en què poguéssim dir que la participació ciutadana està reglamentada, aprovada per ple, i això era un repte que teníem Plataforma Calera si entrem al govern per ho fer. No vol dir que no entren al govern, no vol dir que els que governen ho tinguin present, perquè això també ja m'ho han dit. Entenc que la seva complexitat que han estat viscut en aquests 3 anys ha sigut molt difícil, però que sempre hem dit que això, però estem disposats a treballar-ho des de l'oposició constructiva en la que estem fins que aquí un any pugui acabar. Però ho podem dir amb orgull de que no es pot fer més del que es podia fer. Cada dia de dia sempre és millorable, jo no dic que no, però estem supeditats amb una situació que cap polític voldria trobar-se com vam entrar a l'Ajuntament, que ja nosaltres ja ho suposàvem que ens trobaríem una cosa molt similar, que evidentment ha sigut pitjor, no? Agravat per la suspensió del Pla General d'Urbanisme del 2010.
Per tant, valoració positiva, entenc?
Positiva dins de les dificultats que hem tingut, evidentment. Evidentment que ha sigut positiva, perquè si seguís amb aquesta línia, a poc anirem surant. I ara, que ningú es pensi que això amb aquest any que queda i en els 4 anys propers estigui arreglat. És a dir, si tinc que fer molt de coneixement, amb molt de mà esquerra, negociant problemes urbanístics que hi ha, alguns de difícil digestió, el de port en repòs suposarà, crec, un pas endavant si arribem a un acord amb els propietaris, no vull avançar res, però també tindrem que fer front a una quantitat considerable feta una valoració que està feta i ja la farem pública quan s'arribi, però tant permeteix-me el dret de no dir-ho ara públicament, però que també es van trobar un parc de bon repòs, també amb una negociació fatal, això de donar 590.000 euros per un propietari que tanca l'hotel 4 anys i que ara el vol obrir, vull dir que ha sigut regalar 600.000 euros quan no es podia demostrar de cap manera, és a dir, que els guanys que tenia aquesta persona se van valorar en 147.000 euros aproximadament cada any que l'Ajuntament de la Cala ha hagut de pagar religiosament per tindre tancat 4 anys l'hotel. Vull dir, amb això descalifica totalment aquell conveni que va fer Convergència i Unió amb els propietaris. Per tant, hi ha gent que encara se sent orgullosa, ufana de tindre este... Jo crec que ho tenim, ho tindrem, però amb un esforç econòmic més del que ens tocava.
Han parlat
i això sobre... és molt fàcil que amb els diners de tots un jugui a arriesgar-se. Jo voldria veure amb aquells que van jugar amb això, que els seus propis ho haguessin arriesgat. Jo crec que no ho haguessin fet així.
Ha parlat sobre qüestions de transparència. No sé si hi ha alguna cosa més que considera que falta la llista de, diré, de desitjos, de Plataforma Clara, vol dir d'iniciatives que consideren que
jo,
el seu municipal
faria
falta tirar endavant.
El crear, Dani, si em permeteixes, el crear un compromís que fèiem nosaltres de crear una regidoria específica per tirar endavant, desenvolupar la llei de transparència aprovada l'any 2014, el 29 de desembre de 2014 pel Parlament de Catalunya, i que tindre un portal encara més transparent del que ara, i després fer un reglament orgànic de participació, com per exemple consultes populars, consells consultius, audiències públiques, participació dels ciutadans als plens degudament regulats. Jo crec que això fa més fort un ajuntament més democràtic, no? I creiem que amb este repte que teníem de crear aquesta nova regidoria, si haguéssim entrat al govern, pues l'haguéssim portat pròpiament la meva persona, no? Però no sent així, crec que fa falta que, i nosaltres ajudarem perquè així sigui a la nostra participació, perquè ja ho tenia ja tots els passos a seguir tot preparats, pues que si l'equip de govern està disposat a fer-ho, pues evidentment la Gemma i jo ens posarem a la seva disposició per treballar amb una regidoria nova que seria de participació ciutadana, que fa que un ajuntament sigui encara molt més democràtic del que és.
Queda dit, doncs, per tant, aquesta proposta, i entenc que també hi haurà moltes més.
Moltes queden... més, però, escolta, tu saps el que ens hem trobat aquí?
No, això et comentava,
que jo clar, vegades, és una qüestió... A vegades, en parles amb la gent, sí que han hagut assemblees, això vol dir audiències públiques se n'han fet, ara se'n farà una, m'han dit que faran una el mes que ve, possiblement, això es va bé que estigués informat, però l'altra cosa és trobar-te el dia a dia aquí. Jo me'n recordo com se va entrar aquí, que cada vegada tenies que entrar, bueno, els que governaven més que jo, evidentment, més que nosaltres, pues, en què ens pot passar avui, no? Què ens podem trobar avui, no? Vull dir que, a part del que nosaltres ja vam dir, dels 37 milions, què ens podem trobar? Com, per exemple, no? Vaig a recordar-ho, perquè la gent potser ja no se'n recorda, que Anida, que és una sucursal del Banc BBVA, que es dedica, pues bueno, té uns terrenys a la segona fase de Tres Cales i va donar 2.200.000 euros a canvi de fer un pont. I resulta que mos venen aquí, escolta, que no, que els 2.200.000 euros se'l van donar i el pont no està fet, no? I resulta que l'anterior equip de govern, l'alcalde en concret, ho havia destinat per a pagar altres coses. Això o sigui, vam haver-se amb caudals públics perquè anaven destinats per una finalitat i se va gastar per una altra, no? O, per exemple, la residència, no? Que feia més de 3 anys que no es pagava ni una cota, i això, doncs, aquesta residència, doncs, ara ja està oberta, ara ja té una funció social, però ens costarà l'ull i la cara, és a dir, ens costarà el doble de que si s'ha fet una bona gestió ens poguéssim trobar, és a dir, de costar-nos 5 milions i mig, ara ens costarà quasi 11, no? Vull dir, ja ens alegrem que estigui oberta i sigui operativa, tot és millorable, però que el cost econòmic que tenim que pagar, i a més està ja contemplat als pressupostos per a la gestió, perquè li fan una transferència a l'Ajuntament, perquè la gestió no té cap ingrés per a poder-ho fer front, pues que sàpiguen que això que els dic, ja que està allí uns dies per saber el que es va viure part del 2015 i tot el 2016, no? I la veritat és que la salut, alguns pues, la tenim a valoració i un que es porti els problemes a casa és inevitable perquè jo no havia trobat mai un ajuntament i he estat governant durant 6 anys amb aquesta situació tan lamentable com ens hem trobat.
Segurament moltes de les coses que es podien o que s'havia promès fer no s'han pogut fer per aquesta situació. Parlava d'aquesta assemblea, també ens ho va avançar divendres passat l'alcalde aquí al programa. Quan tinguem la data, quan tinguem ja doncs, tot el que s'explicarà, ho informarem aquí al Sempre amb tu, justament perquè evidentment també és això, una reunió informativa de cara als veïns i veïnes del municipi per passar comptes i per explicar la situació del municipi. Dit això, tanquem la carpeta local, mirem la carpeta nacional. Tenim president Quim Torra. Sé que des de Plataforma Calera temes nacionals no en parlen d'alguna forma a nivell...
Home, sí que podríem parlar a títol personal, però com que representem a una agrupació, doncs no ho fem, no? Aunque a vegades ha fet consideracions individuals.
Per això no, anava en aquest sentit, no? Que en algun ple doncs, ha fet consideracions individuals i suposo que evidentment tampoc no... També és important que hi hagi govern a la Generalitat, entenc, per parlar de temes municipals. I per això els vull preguntar què els sembla la figura de Torra o la gestió d'aquest govern. Ahir mantenien una reunió a Berlín amb Carles Puigdemont, mentre la CUP treia targeta roja a Quim Torra per la roda de premsa de la reunió en la que Torra doncs, emplaçava Rajoy a posar dia i hora per una primera reunió entre president català i president espanyol. I amb un 155, que ja veurem com s'acaba articulant, si s'acaba traient totalment, parcialment, no es treu, si es torna a activar a la mínima... com ho valoren des de Plataforma Calera? Entenent això, consideracions més aviat personals.
Nosaltres considerem que Catalunya necessita un govern que governi, i ara bueno, s'ha format govern, però que governi, respectant les lleis i les regles del joc, així de clar. Han tingut una majoria suficient, no a nivell, diguéssim, de vots individuals, però sí de diputats, i per tant han de governar. I governar vol dir per tothom, per tothom, pels 7 milions i mig que som a Catalunya. Jo no entraré en detalls de que si avui tenia que anar a veure a Puigdemont, que si no tenia que anar a veure. Jo el que vull és que, personalment, i parlo amb ell de meva persona, és que governi ja, que nombri els seus consellers oportuns, perquè tots els ajuntaments i tots els ciutadans necessitem un govern per poder anar a trucar a la porta i dir, escolta, el meu poble necessita això, a veure què podem fer per l'any que ve, els pressupostos, no sé quant. La situació de la gent que està precàriament, ajudes socials, les escoles, etc. El 155 ojalà se retiri, perquè això vol dir que, pues, que han recuperat les nostres institucions, que és bo que es recuperin, però una cosa important, que cada un faci la seva missió respectant les lleis, respectant la normativa vigent i respectant el reglament jurídic, que també això és democràcia. Un té que respectar les normatives que han vigents. I si no estan d'acord, que les canvien. I sobretot una cosa molt important, que s'obri un període de negociació, de diàleg polític i no judicialitzar-ho tot. Però això dependrà d'una part que no incomplisse unes lleis, sinó que en el diàleg se pugui, i l'estat central, el govern espanyol, té que reconèixer que això no era una, Catalunya tenia una demanda, una reivindicació legítima i per tant no era un mal menor, sinó que era una reivindicació que aquí està i que té que atendre-ho. Per tant, no entréssim altra vegada en els mateixos errors, perquè això seria ja inaguantable, sinó que diàleg per part del govern de Madrid i el govern actual, i sigui un respecte a les lleis vigents. I si no són, ens agraden, que es canvien, però d'una forma democràtica i en un estat de dret.
Gemma, alguna puntualització al respecte també?
No, jo penso que ja portem molts de mesos sense govern a Catalunya. Això ens ha portat més coses dolentes que no pas bones. Penso que si no acaben entre les disputes entre ells mateixos i entre el govern espanyol, pues això, pues no sé com acabarà. Podríem tornar a votar a l'octubre. I, en fi, jo penso que entrien a governar, que governin i que governin per tot un poble de Catalunya.
Així que bé, amb aquest temps de portaveus en què hem dedicat molt espai, com no a parlar de temes locals, hem volgut fer aquesta puntualització, com farem també a tots els grups municipals, a mesura que vagin avançant també les configuracions, a l'espera doncs, de que s'articuli també el nou govern, de que veurem què passa amb el 155, tot plegat doncs, ho anirem compartint amb els nostres oients de la Cala Ràdio. El temps de portaveus del Sempre amb tu, Joan Font, Gemma Margalef, Plataforma Calera. Gràcies, molt bon dia, fins a propera.
Molt bon dia.
Anna.